Sant Cugat ha atès 38 casos de violència masclista els primers 6 mesos de l'any, la dada més positiva des de 2011 de l'informe sobre l'impacte de la violència vers les dones presentat ahir dimarts. La consultoria MIT, responsable de l'informe, crida a interpel·lar directament els agressors i deixar de considerar les dones com a víctimes, sinó com a supervivents per lluitar contra aquesta xacra social. Avui tractarem sobre la violència de gènere, però també analitzarem l'impacte a la ciutat. Ho farem amb Susana Pellicer, tinenta d'alcalde de Polítiques de Cicle de Vida Progrés Social. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
També escoltarem la Blanca Moreno, que és sociòloga, directora de la consultoria MIT, que ha estat precisament qui s'ha encarregat de fer aquest informe. I també parlarem amb Araceli Serrano, que és membre del Servei d'Atenció a les Dones de Mossos d'Esquadra. D'entrada, m'agradaria que escoltéssim l'entrevista que hem enregistrat a Blanca Moreno, que ens parla molt generalment d'aquest informe de Sant Cugat, però més globalment encara de la violència masclista. Fem això i de seguida conversem amb Susana Pellicer. Blanca Moreno, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Avui parlem de l'impacte de la violència masclista, una xacra que, diguem que, manté la tendència, i poden haver variacions molt lleugeres, però recordo que l'any passat, quan parlàvem amb tu, parlaves que aquesta és una tendència preocupant i si no canvien les condicions, no canviarem la tendència. Quan feia referència a aquestes condicions, a què t'estava referint exactament?
Les condicions socials en les quals s'està produint tanta violència masclista, tant totes les dones que acudeixen als diferents serveis públics de la ciutat com altres que de manera privada o silenciada ho estan patint, signifiquen que som al mig d'una societat encara amb uns valors molt patriarcals, als quals hi ha una preeminència d'un sistema de valors que predomina encara la violència. Quan diem que som en una societat patriarcal, ens estem referint a una societat en la qual homes i dones no participem i, per tant, no són respectats amb les mateixes condicions i oportunitats. I això quan ho veiem en l'àmbit privat, com ara quan parlem de violència masclista a l'àmbit de la parella, és un dels exemples més durs, no? És com una relació que hauria d'estar basada en un vincle d'estima i de respecte s'acaba convertint en un malson, s'acaba convertint en un assetjament constant, que pot ser psicològic, sexual, físic, econòmic o tots alhora, simplement de l'home contra la dona, perquè no l'assumeix com a plenament, sinó que l'assumeix com una part, un objecte de la seva pròpia vida amb la que pot fer i desfer el seu antojo.
Uh-huh. Tu ets directora de la consultoria MIT, que ha estat encarregada aquest any de fer el setè informe sobre l'impacte de la violència envers les dones a Sant Cugat. La informació que es desprèn d'aquest informe, quina descripció fa de la situació a Sant Cugat?
A Sant Cugat, afortunadament, en aquest setè informe, podem dir que una de les conclusions positives és que el nombre global a nivell de detencions de dones que han patit o estan patint violència masclista en termes globals ha baixat, és una tendència en aquest sentit positiva, però sempre diem el mateix, només podem sumar i comptar a aquells casos que queden registrats en els serveis públics, per tant, tots aquells que no passen per ni l'Ajuntament, ni els Mossos, ni el CAP, etc., no sabem què estan passant perquè no els podem recollir. Per tant, una de les conclusions és que la tendència actual ha baixat lleugerament, encara ens movem al voltant de 100 casos anuals, i també el que és cert és que una altra de la tendència que hem estat treballant en l'informe és posar-li veu, donar-li veu a les dones. És no quedar-nos únicament amb l'anàlisi més de les dades, que són absolutament necessàries per entendre l'impacte que té a nivell de les ciutats, sinó donar la veu a les dones per entendre molt més què és, què significa i què acaba repercutint una relació de violència masclista per ella i quan hi ha nens i nenes a la família, també pels seus infants.
Uh-huh. Parlaves dels casos que queden ocults, aquells que no tenen cap tipus de veu i que, per tant, no es poden comptabilitzar. Diries que encara queda un alt percentatge de dones que estan en aquesta situació i que hi ha molts casos que es queden pel camí?
Afirmo rotundament que hi ha molts més casos que queden pel camí d'entrada perquè moltes dones que estan patint situacions en parella de violència masclista no són plenament conscients que estan sent maltractades. I aquí cal fer molta més sensibilització, no només al conjunt de la societat perquè ens impliquem, perquè entenguem que el que està passant dins d'una parella no és un tema absolutament privat, sinó quan hi ha una persona que està sent assetjada, que està patint violència de diferent grau, l'hem d'ajudar. Per tant, sí que som conscients que hi ha un percentatge que, d'entrada, elles mateixes no són conscients que estan patint una situació de violència masclista perquè és molt dur el propi reconeixement de que en primera persona això t'està passant. Elles moltes vegades identifiquen que, evidentment, és una situació dolorosa, és una situació, és una relació complicada, és una situació marcada pels gelos, pels insults, per la violència, però que encara no són capaces d'identificar que el que està passant és violència masclista, perquè és un tema que pensem des de molts professionals que hem de continuar insistint a que s'entengui exactament el que és per començar a posar límits dins de la parella i en termes socials posar límits als assetjadors.
Mm-hmm. Si anem a l'origen de tot allò, el que segurament és on més treball cal fer, en l'àmbit de l'educació dels nens i nenes, tant en l'àmbit escolar com en l'àmbit familiar, aquí també hi ha molta feina a fer, però ara com ara, podríem dir què és el que s'està fent malament?
Bueno, una de les coses que penso que estem fallant i que estem fent malament és d'entrada no abordar que la violència masclista és un procés final, és a dir, perquè es produeixi això s'han hagut de saltar molts límits. La violència s'ensenya. Hem de ser conscients que el que una persona que fa mal a una altra és una persona que és violenta, ha pres aquesta decisió. Per tant, quan nosaltres prenem aquesta decisió és perquè hi ha tot un sistema de valors masclistes, sexistes i patriarcals que són els que ens mouen a prendre aquestes actituds. Per tant, el que estem fent malament d'entrada és no anar a l'arrel, és a dir, a evidenciar que hi ha altres models de convivència que s'han d'ensenyar a les escoles, que s'han d'ensenyar a les famílies, que s'han d'ensenyar a les escoles de pares i mares, que s'ha d'ensenyar a tot arreu, a les entitats, a nivell d'institucions, a nivell de mitjans de comunicació, que hi ha unes altres maneres de relacionar-se basades d'entrada amb el respecte, amb el diàleg i sobretot en l'assumpció de la llibertat de l'altra persona. I és aquí on estem fallant. Estem fallant en no identificar que hi ha models alternatius que no han de passar ni pel masclisme ni pel sexisme. Però això, malauradament, encara ens queda molt camí a recórrer perquè estem evidenciant que una part dels nostres joves, una part dels nostres adolescents estan enfatitzant i estan mantenint relacions molt sexistes en edats molt primerenques i això és veritablement preocupant. Perquè totes les últimes enquestes que hem fet a nivell macro ens estan informant que són joves, no tots, evidentment, però sí que hi ha un alt percentatge de joves que estan reproduint rols molt estereotipats, rols tradicionals i rols que es basen no en l'equiparació d'un i un altre, no en relacions iguals, sinó en relacions discriminatòries entre les nenes i els nens.
Uh-huh. Abans t'hi has referit a l'àmbit on més es dona la violència de gènere, és l'àmbit de la parella, després l'àmbit familiar, però no cal oblidar altres àmbits, com l'àmbit laboral, l'àmbit social. En aquests altres espais s'ha avançat o quina és realment la situació?
Considero que sí que s'ha avançat en el moment en què comencem a ser conscients i comencem a denunciar-ho. Les campanyes que s'han posat en marxa des de Hollywood, per exemple, tot l'entorn de denunciar l'assetjament sexual que durant dècades han patit models, han patit actrius, han patit directores. Tot això ens ajuda a visibilitzar, primerament, que la violència masclista no coneix fronteres, no coneix classes socials, no coneix estudis, professions, etc. Què passa en l'àmbit laboral? Sí que avancem en el moment que denunciem i sí que avancem també a nivell social quan prenem consciència. I, a més, cal continuar denunciant, però sobretot no només denunciant, perquè quan hem denunciat ja d'alguna manera a nivell social hem fet tard. Cal continuar explicitant que hi ha protocols, a la majoria de les administracions del nostre país hi ha protocols de prevenció de l'assetjament sexual, que cal que les plantilles ho coneguin, que hi ha comissions de seguiment per poder denunciar-ho, per poder fer un bon ús després d'aquest com resoldre el cas, en cas que es demostri que ha estat un assetjament. Per tant, podríem dir que estem avançant perquè s'està denunciant, perquè hi ha protocols que s'estan posant en marxa des de moltes institucions i també empreses privades, però que cal, insisteixo, molta més conscienciació sobre què és l'assetjament i què no és, i sobretot estar alertes de no passar els micromasclismes, que són aquells tipus de relacions i de situacions micro que passen en allò en lo capilar, que ens poden passar desapercebudes i que són igualment relacions sexistes que es donen a qualsevol dels àmbits, des del familiar, a l'educatiu i, per descomptat, en el laboral i a l'econòmic.
Uh-huh. Amnistia Internacional ha publicat un informe sobre la violència contra les dones a les xarxes socials que informa que una de cada cinc dones pateix abusos a través de la xarxa, això pel que respecta a l'estat espanyol. Aquest espai ha fet més vulnerables les dones?
És un nou espai en el qual la cultura patriarcal ha trobat que hi ha un nou mecanisme per assetjar. Però en essència és el mateix, és a dir, és un nou vehicle. Les xarxes, podem fer un molt bon ús de les xarxes per comunicar-nos, per informar, precisament per fer xarxa, per fer comunitat. En canvi, qui fa un mal ús és el mateix que fa un mal ús després quan té una relació de parella. És que qui fa un mal ús quan té una companya o una persona en el seu equip i també la fetge. És a dir, la xarxa social no és que ens tornin més vulnerables, és un nou vehicle que ha trobat la societat patriarcal per continuar assetjant i humiliant a les dones.
Uh-huh. Per tant, i per última qüestió, més que missatges, quines serien les accions en les quals caldria insistir per avançar en aquesta lluita?
Mira, d'entrada, un dels principals missatges és prendre consciència. Crec que estem davant de fenòmens que no hem pres suficientment consciència més enllà d'una conversa. Hem de prendre consciència i posar límits. I per les primeres de les accions és, d'entrada, a les pròpies nenes, que després seran adultes, i a les pròpies dones adultes, prendre consciència que els nostres límits vindran, d'entrada, per una veritable emancipació econòmica i sobretot també per una veritable emancipació emocional que ens permeti viure una vida lliure de qualsevol mena de violència. I també als homes que s'impliquin, que això no ens passa a les dones únicament, sinó que nosaltres estem relacionades amb ells. Som les seves companyes, les seves amigues, les seves filles, les seves germanes, les seves mares, i que, per tant, el que sí que estem reclamant molt és la seva implicació. Nosaltres soles estem denunciant, però cal que els homes també s'impliquin en aquesta lluita i que aprenguin d'una vegada per totes que hi ha una altra manera de mostrar la seva masculinitat sense fer mal. Hi ha una altra manera de mostrar un tipus de masculinitat que cregui que la seva força i la seva sexualitat la pot posar al servei de la igualtat.
Doncs, Blanca Moreno, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia. Reflexions de la Blanca Moreno, que ha dirigit aquest informe de l'impacte de la violència sobre les dones a Sant Cugat, que ens deixa unes dades que ens fa pensar que el camí a recórrer encara és llarg i que hi ha molta feina a fer. De totes maneres, és molt important destacar i posar en valor la política de proximitat que es fa des de les administracions locals, des dels ajuntaments, perquè són precisament els que estan més directament en contacte amb les persones. Des de 2003 es va posar en marxa la xarxa de lluita contra la violència de gènere a Sant Cugat. Això ha permès recollir tota aquesta informació que és bàsica per saber com actuar, oi que sí, Susana?
I tant, perquè, tal com deia la Blanca, el fenomen de la violència és molt transversal i, per tant, hem de recollir dades no només de l'Ajuntament, de les persones que venen al servei de informació, sinó de les dones o nens, no?, que arriben als CAPs, per exemple. Tenim els serveis metges, doncs, també dins d'aquesta comissió. Tenim els Mossos d'Esquadra, que és on es van a fer denúncies i on acudeixen moltes vegades als domicilis. Tenim la policia municipal, tenim els advocats de Terrassa, bueno, el grup d'advocats al que pertanyem. I, per tant, és entre tots que hem de fer aquesta xarxa, perquè normalment el maltractament no es dona aïllat, no?, sinó que és una dona que segurament haurà d'anar al metge per una medicació, doncs allà ho poden detectar, o haurà anat a la comissaria per informar-se que té una amiga, però ja hi haurà anat, i per tant tots aquests casos es posen en comú i es miren de veure com es poden solucionar.
Amb les dades que recull aquest informe, quin és el perfil de la dona víctima de violència de gènere a Sant Cugat, si es pot fer
doncs,
un perfil?
Sí, el perfil és que no hi ha cap edat, no hi ha ningú, o sigui, no hi ha cap edat que s'exclogui. Comencem amb noies molt joves de 16 anys i acabem, em sembla que la més gran aquest any era de 75, per tant, crec que és un ampli ventall. No hi ha cap estudi predominant, ni persones amb estudis no, i sense, no hi ha cap nacionalitat, no hi ha cap professió, per tant, una mica el tòpic aquell de que aquests maltractaments venen d'una determinada gent, amb poca classe social, amb pocs estudis, que ho han heredat, que tot això no és veritat ni a Sant Cugat ni enlloc, però si haguéssim dit això, dir doncs que la franja d'edat en aquest any hem fet més detecció, o sigui, el número, seria, el promig seria de 36,9 anys, de les persones que més hem atès entre tots els serveis.
Entre les dades més preocupants d'aquest primer semestre de 2017, diríem que està el percentatge de denúncies, que és només del 47,4%, que ha baixat gairebé el doble des del 2015. I després una altra dada que ens diu que només el 50% de les que han demanat ordre de protecció se'ls acaba concedint.
Sí.
Aquestes són de les dades més preocupants que podem trobar, no?
Sí, mira, nosaltres hi vam fer una cosa per primera vegada, que és quan vam presentar l'estudi, a part dels números, que ens van molt bé per veure com hem de, quines polítiques hem de seguir al futur en aquest tema d'igualtat, vam posar testimonis personals, no? Vam buscar gent que havia passat per aquests serveis i llavors ens deien les seves opinions. I una de les coses que sortia, vam preguntar pel tema de persones precisament que no havien posat denúncia, no? I ens deien que és molt difícil posar una denúncia, perquè tothom del teu voltant va dir, sí, denuncia, denuncia, però denuncia què? Denuncia, que em denuncia, me'n vaig fora de casa, els meus nens no voldran, què passarà amb el seu pare. O sigui, posar una denúncia ha d'anar acompanyada de moltes coses al voltant, no? Has d'estar forta tu, perquè et fan allà a declarar i has de demostrar mil coses, i si no estàs bé, doncs, normalment en aquests casos no estàs bé, doncs, costa. Això els Mossos d'Esquadra ens ho explicaran, ens explicaria molt millor, no? Però que no és tan fàcil posar una denúncia, no? I ells, la demanda que ens feien era que si des de l'Ajuntament o les administracions es podia fer aquest acompanyament a les víctimes, quin model seguien més allà, doncs, de trucar-les, com estan, sinó aquest acompanyament doncs a l'hora de fer denúncies. I les ordres d'allunyament, igual. Pensa que a nosaltres ens toca un jutjat que és el de Rubí, que el jutge és un lloc que no és, o sigui, que és bastant provisional, i per tant ara hi ha una jutgessa, hi ha un jutge, jo crec que no acaben d'entrar a fons en els casos. I llavors tenim una entrevista amb una jutgessa i al cap de 3 mesos, perquè els expliquem, no els casos, però que tenim una comissió, que podem ajudar, i ens costa molt aquest salt fins a la justícia, ens costa.
I a la justícia segurament és un dels àmbits on més feina cal fer.
Sí, els jutjats de Rubí, per exemple, que us hem demanat moltes vegades que a veure si posen uns aquí a Sant Cugat, és que quan tu vas a fer la denúncia pràcticament per llei no es pot, però és que passa, no? Que veus el teu maltractador, el veus passar per un passadís, t'han de posar no sé què, o sigui, és una situació que ja no és còmoda, no? Posar una denúncia, ningú li ha de posar una denúncia, si a sobre doncs la seguretat no està assegurada, si, costa. Llavors hem de veure si és fan poques denúncies perquè no convé, perquè no, la gent no s'atreveix o perquè no fa falta. Jo crec que és perquè fa falta més recolzament per posar denúncies.
Mm-hmm. Les dones no són les úniques víctimes. En aquests casos, no. Els fills, directe o indirectament, també ho són. L'informe també queda reflectit en el treball que es fa des del Servei d'Atenció i Recuperació Terapèutica dels Infants i dels Adolescents, que funciona des de 2012.
Sí.
Segurament aquesta és una informació que molt poca gent coneix.
Coneixem, sí. Aquest servei el vam posar, es diu el Far de Colors, perquè li volíem posar un nom així divertit dins de complicat que és, i el vam fer arrel d'un estudi que ens deia doncs, que el 95% de dones que en aquell any, i s'han mantingut això, que havien rebut maltractaments, era dins de la parella i amb fills, i normalment al seu càrrec, amb fills menors. Vam començar aquest servei i actualment atenem 21 criatures des de, amb dos edats més petits i després adolescents, i és un lloc doncs, es fan un grup terapèutic, grupal i després individual, en el que s'intenta recuperar des de l'autoestima, canviar aquests patrons que deia la Blanca abans, que igual que el maltractador ha après a maltractar s'ha de desaprendre, i per tant doncs, que aquestes criatures que ja han patit diuen que són les víctimes ocultes, no?, i transparents, perquè normalment ens fixem amb les dones, normalment els nens no tenen cops ni tenen res físic que es vegi, però sí que tenen doncs, un maltractament psicològic, més a més, i aquest és el treball que estan fent els professionals amb aquests nois i noies.
Mm-hmm.
Això ens ho diuen les dades també, si no sabem quina edat tenen les pares i els nens, no? Per això aquests estudis crec que han de posar en valor que puguem tenir dades per poder tirar, no?, aquests projectes endavant.
I, evidentment, també existeix aquest servei d'atenció de recuperació terapèutica per a les víctimes directes, per a les dones.
Sí. També amb atenció grupal, en grups. Hi ha coses que s'han de fer en grup i hi ha coses que s'han de fer individualment. Doncs tenim allà uns especialistes també que van traient. I m'agrada el que he dit abans la Blanca, i en aquest sentit ho podíem aplicar, que anar canviant noms, no? Que hem de convertir aquestes víctimes en supervivents. I realment aquestes dones són unes supervivents d'una situació molt determinada que han passat, que segurament s'ha allargat més en el temps del que elles preveien no podíem pensar, però que realment doncs, són supervivents, no? I bé, és el treball que es va fent doncs, per recuperar aquestes persones, que han fet una associació que es diu No Estàs Sola, ja fa uns anys, que es recolzen també mútuament, i també doncs, que treballem des de l'Ajuntament doncs, per peticions concretes que tenen, com ahir ens demanaven doncs, una discriminació positiva pels llocs de treball, bueno, això ho hem d'anar estudiant, o de la vivenda, no? Que a vegades doncs, es queden o sense la vivenda o marxen, o bé, són coses que hem d'anar estudiant. Però mm-hmm. Sí, és clar.
Precisament, ja ho hem comentat abans i ara també feies referència, per primera vegada s'ha incorporat el testimoni de dones que han patit la violència de gènere. Les vau poder escoltar també i van participar, no?, en la presentació d'aquest informe ahir.
Sí, jo crec que és molt interessant saber les coses de primera plana, perquè una cosa són els números, que ens van molt bé, però l'altra s'hi van acompanyats de testimonis en primera persona, i això és el que ens deien ahir, el que vam poder escoltar i el que recull aquest informe, no?, de que tot això està molt bé, però, per exemple, ens deien hi ha una incomprensió, deien a les escoles està molt bé que s'expliqui, però a la família és on s'ha d'explicar, no? I la família potser més indirecta, els germans, els pares. La persona ens deia, és que jo portava tant de temps que pensant que això no era normal, però tothom que consultava, bueno, és una mala època, això és normal, aguanto una mica pels nens, això ja passarà, està nerviós, ara ha begut això, ara... I deia, ens heu d'ajudar que quan una situació, o sigui, no es pot admetre el maltractament, sigui del que sigui, i no ens ajudeu si les persones que hi ha al voltant diuen que és normal, que aguantis, doncs això no... I va ser interessant sentir aquests testimonis de diferents edats, de diferents rols, de diferents de tot, doncs el que explicaven, i ho tenim per escrit també.
Hi ha un altre àmbit, el de les xarxes socials, que comentàvem amb la Blanca Moreno, que és una nova finestra, un nou aparador on...
Aquí tothom s'atreveix.
On s'assetja.
Sí.
a la dona. De fet, jo li comentava doncs, els resultats d'aquest informe d'Amnistia Internacional, on una de cada cinc dones s'ha sentit assetjada. Això potser és més difícil de controlar, però també aquí hi té molt a veure l'educació, sobretot que fem amb els fills, no?
Sí, sí. Em sembla que tu també feies referència a una estadística que va sortir fa dues o tres setmanes, per mi preocupant, perquè, bueno, per molta gent, no?, perquè diu que un de cada tres joves veu el maltracte als joves, com una cosa inevitable. Llavors, si tu ja veus que és inevitable, no lluitaràs mai per la justícia, no?, perquè això no passi. I llavors crec que les xarxes en aquest sentit ens estan fent mal, com sempre, perquè la legislació i sempre anem una mica a remolc, perquè tot això està passant, a les xarxes socials l'anonimat aquest pot fer molt mal i s'atreveix amb tothom, s'atreveix aquests dies a sentir moltes amenaces també a polítics i a gent que quan costa molt poc, no?, insultar, amenaçar de mort, no?, quan no se sap qui hi ha darrere i encara que se sàpiga qui hi ha darrere, quan els mitjans, doncs, potser s'han de prendre, potser no són els correctes, no? I en aquest tema, doncs, amb el jovent, doncs, també hem fet alguns tallers, però ens està costant perquè no en sabem prou encara, eh?
I acaben reproduint, com deia la Blanca, els mateixos patrons, els mateixos estereotips.
Jo crec que la majoria d'aquests joves no ho han viscut a casa. El que repeteixen són els estereotips, doncs, que es veuen a les pel·lícules, que es veuen en els anuncis, que es veuen en els autobusos, els anuncis que hi ha, i per tant van repetint, jo diria, no el que hi ha a casa, no el que veuen a casa, perquè molts nanos a casa seva no tenen maltractaments, sinó que reprodueixen, doncs, allò de l'amor aquest romàntic de tot ho supera, tot ho canvia, tot canviarà, ho faig per ell, els cel·los són normals, he aconseguit 70.000 likes que em diuen que estic guapa, bueno, tot això ho hem d'anar treballant. Però això va molt ràpid, eh? Quan prenem mides d'una manera ja ha sortit un altre tipus d'assetjament i, per tant, bé, de cara al futur hem de buscar especialistes que entenguin d'aquests temes.
Sí, sí. Quan parlàvem de la importància de les polítiques que es fan a nivell local, no sé si disposeu de tots els recursos necessaris o els recursos suficients per fer tota aquesta tasca.
Home, recursos sempre se'n necessiten més. Jo crec que el que vull dir, per exemple, una persona més que atengués aquestes persones, les supervivents, ja ens agradaria tenir-la. El que suplim a vegades aquests recursos és però no solament de l'Ajuntament, sinó, per exemple, la Comissió de Gènere dels CAPs són persones, metges i infermeres, que en les seves hores lliures ajuden a fer les estadístiques aquestes. Per tant, crec que suplim alguns recursos que potser ens farien falta amb la coordinació que hi ha amb aquesta xarxa. I, per tant, crec que el que hem d'assegurar és que arribi per on arribi una persona amb aquestes necessitats, necessitats, a víctima del tractament, tant si arriba al CAP com si arriba a la policia, com arriba on sigui, doncs que pugui anar seguint, doncs, aquests passos per convertir-la en una supervivent. Recursos sempre en falten,
no? Doncs sembla que ja tenim en comunicació l'Araceli Serrano, que forma part del Servei d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra. Araceli, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Vosaltres, doncs, també formeu part d'aquesta xarxa d'atenció a la víctima de la violència de gènere. M'agradaria saber com arriben les dones, és a dir, en quina situació, en quins dubtes arriben a la comissaria de Mossos d'Esquadra.
Doncs la veritat és que a nosaltres ens arriba gairebé de tota mena de dones. Venen des de les que són per urgència, és a dir, que nosaltres hem fet una actuació i ens hem trobat que hi havia una situació de violència claríssima i s'han vist pràcticament abocades a la denúncia, a altre tipus de casos que venen simplement a assessorar-se. Moltes venen realment amb moltíssim desconeixement del que serien les lleis. No saben si es tracta d'un tema de violència de gènere o és un tema de mala relació o simplement és que necessita un advocat per separar-se. És a dir, realment, fins i tot, darrerament ens han vingut fins i tot menors que coneixen el nostre servei i que s'acosten aquí per parlar amb nosaltres.
O sigui que falta informació, molta informació.
Bueno, de vegades els falta informació perquè no saben ben bé cap on orientar la seva consulta. Si estan patint violència o realment el que necessiten és una separació. Però sí que és veritat que més aviat al contrari, que molta gent està bé perquè coneixen el nostre servei i s'acosten aquí i tenen la confiança de venir i parlar amb nosaltres, que això jo penso que és molt positiu.
Araceli, com funciona el protocol quan arriba una dona a comissaria explicant el que li hagi pogut passar?
A veure, jo soc partidària de deixar que la dona es prengui el seu temps. És a dir, si no està preparada per denunciar, jo d'entrada ja li aclareixo que si m'explica un delicte tinc l'obligació de denunciar-ho. Però també soc conscient que si jo faig una denúncia sense el seu testimoni, és molt probable que es quedi en no res. Llavors jo d'entrada li aclareixo. Jo estic parlant amb ella, jo li dic que soc policia i que si m'està explicant un delicte jo vaig a denunciar. Llavors, depèn del que m'hagi d'explicar, segurament aquesta dona es prendrà la seva prudència. I jo el que vull és que tingui confiança, que li pugui fer un seguiment, que la pugui derivar a la xarxa, que la pugui derivar al servei de donar informació, que aquesta dona se senti acollida i protegida. I si més endavant té la seguretat i la fermesa i la decisió de denunciar, doncs que ho faci, però que ho faci ella, perquè si ho faig jo, segurament es quedaran no res.
Què diries que és el que els tira enrere a l'hora de realment posar la denúncia?
Hi ha molts ítems. Un d'ells seria potser que no hi hagi un maltractament físic, que llavors no tenim la prova, que seria l'informe mèdic, això diguem-ne que és el més clar a l'hora de denunciar la violència de gènere. I hi ha molts ítems. Tinc fills, no sé on anar, no tinc feina, si la denúncia no funciona hauré de tornar a casa i estar amb el meu maltractador. Realment hi ha moltes coses a tenir en compte. El tema econòmic és una cosa també que preocupa molt, perquè quan la dona no té aquesta independència econòmica, depèn de la seva parella. Llavors, hi ha aquest perill, aquesta por de dir, ostres, i si no funciona, què? Perquè, clar, hauràs de continuar depenent d'aquesta persona, de la persona que t'està maltractant, de la persona que estàs denunciant, de la persona que et trobaràs al jutjat. Realment és un tema molt delicat per elles.
Realment la violència masclista té un alt percentatge de violència psicològica. Ara mateix és la que més es dona. Quan tu parlaves de portar proves, com es demostra tot això? Perquè, clar, la violència física sí que pots tenir un informe mèdic. La violència psicològica, a l'hora de posar una denúncia, com queda reflectit? Això és complicat, no?
És bastant complicat. No ens oblidem que la violència física normalment està lligada a la violència psicològica, perquè mai ningú no comença donant una bufetada a la seva parella. Sempre ha començat doncs, amb un insult, amb una amenaça, amb unes prohibicions. Llavors, si aquest maltractament psicològic no s'atura, perquè clar, hi ha un primer estadi on la dona pot dir jo aquest tipus de relació no el vull, tallo, i ja està, llavors no es denuncia res i tu fas la teva i jo faig la meva. Si aquest maltractament no es denuncia i es perllonga, és molt difícil de sortir-se'n. És molt difícil que una dona se n'adoni que està patint això. No ens oblidem que quan es vol denunciar tenim la seva declaració, tenim la seva coherència, tenim el per què. És a dir, una dona que vol denunciar la seva parella per maltractament psicològic no té cap mena, en teoria, denuncia perquè ja no pot més, no hi ha cap benefici en denunciar això. Sí que és veritat que si l'home ho nega tot, no tenim cap mena de testimoni, no tenim cap mena d'informe psicològic, es converteix en una feina d'orilla. Per això hi ha moltes dones que renuncien a denunciar-ho, simplement es separen i tot això es queda, diguem-ne, sense denunciar. Però, com a mínim, mantenint-se lluny del seu maltractador, la recuperació és possible. I això és lo menos malo, per dir algo.
Quan ja denuncia, quan la víctima decideix fer realment oficial aquest maltractament, quin és el següent pas en tot aquest procediment?
Doncs si sigui un maltractament psicològic o físic, la dona es decideix a denunciar, tot això es recull, la denúncia, se li ofereixen una mena de drets, que són molts, es contacta amb el denunciat i ha de venir aquí a declarar. Com es tracta d'un delicte, devia declarar amb el seu advocat. Tot això es fa un atestat que es presenta en el jutjat exclusiu de violència sobre la dona, que hi ha Rubí, que en aquest cas és el número 5. Normalment es fa un judici ràpid, on la dona, la majoria de casos, sol·licita una ordre de protecció, i tot això es resol en 72 hores. Aquí ja entrem amb el de sempre. Si es demana ordre, que és un... s'està restringint un dret fonamental, com és el de la llibertat de moviments, si hi ha una gravetat, normalment es concedeix. Però si no, doncs tot això queda vist per sentència, es pot concedir o no es pot concedir, es pot arxivar el cas, no es pot arxivar el cas, es pot arribar a un acord, però ja tot això ja depèn del jutjat. Nosaltres simplement diguem que confeccionem l'atestat i ho traspassem tot al jutjat. I ja tot això ja queda en mans del jutge.
Doncs ara anem a la part final. S'ha fet en judici. En el cas que hi hagi ordre de protecció, vosaltres feu un seguiment de la situació de la víctima?
Sí, nosaltres, el nostre servei és principalment de seguiment. Restem al costat de la víctima. Ens agrada saber com es troba, si ha tingut algun incident, si està en el grup de dones de l'Ajuntament, si està fent tractament psicològic, si té algun mena de problema amb algun familiar de la seva exparella. Tot això en el millor dels casos, que és quan li han donat l'ordre. Això vol dir que aquesta dona està en procés de recuperació. No està amb aquest maltractador i està amb la seva família, si és que la té, o els seus fills, i amb el nostre suport, amb el nostre suport i amb els serveis. Si aquesta ordre no s'ha concedit, igualment nosaltres fem un seguiment, evidentment no tan exhaustiu ni tan llarg en el temps, perquè nosaltres, si aquesta dona té una ordre durant 6 mesos, un any o 2 anys, o 10 anys fins i tot, nosaltres fem una sèrie de trucades cada mes i mig, cada 3, arribem a un acord amb aquesta dona, depenent de... a veure si el seu maltractador està a la presó o si està vivint en un altre lloc, depenent objectivament de la periodicitat. Però si aquesta dona no li concedeixen l'ordre, nosaltres igualment li fem com a mínim un parell de trucades més, de vegades fins i tot més, perquè potser aquesta dona ha decidit tornar amb la seva parella, estan tornant a conviure. Llavors, és un procés on... és bastant habitual que la dona intenti pensar allò de canviarà i tornar amb la seva parella. Nosaltres, bueno, estem allà i sobretot el que li volem deixar clar és que si torna a passar, no passa res. Nosaltres estem allà i la tornarem a escoltar, i si ha de tornar a denunciar, doncs que et pugui tornar a denunciar. Però que sàpiga que nosaltres estem aquí i estem a la seva disposició, tant per una emergència com per una consulta com per un dubte.
La Susana Pellicer et volia fer una pregunta.
No, que la Araceli, bueno, jo crec que fan molt bona feina, i en aquestes dades que tenim, aquest seguiment que fan des de Mossos d'Esquadra, les persones ho valoren molt, no? Perquè aquella solitud que dèiem del principi, de que la meva família em diuen que és normal, doncs tinc uns policies que m'entenen, que no diuen res, que de tant en tant em truquen, fins al cap d'uns mesos, com deia l'Araceli, i aquest nivell de confiança que agafen amb les dones, ells ens diuen que això els reconforta molt, i també que se senten segures, no? Perquè hi ha gent que realment passa un moment molt traumàtic, de violència, de por, no? I saber que tenen, no?, uns Mossos d'Esquadra allà, que no solament físicament, que també les poden protegir, sinó també psicològicament, o de poder parlar o poder anar per allà. Araceli, perquè a vegades teniu visites també, no?, de gent que s'apropa, no?, després de tot el que els hi ha passat, doncs valoren molt, 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 molt aquest servei. Per tant, crec
sí,
que...
Sí, jo sé que hi ha molta gent que ens ho valora i ens ho diu, i és perquè trenquen amb aquesta solitud, amb aquesta vergonya, perquè al millor no s'atreveixen a explicar-li a una cunyada, a un germà, a una amiga, a un amic. Llavors, saben que aquí tenen una mica l'espai on explicar els seus dubtes, explicar el que els està passant, i de vegades només necessiten verbalitzar-ho. Un cop ho estan dient, s'estan adonant del que els està passant. I tenir aquest espai de confiança on ho poden explicar i tot això, de vegades hi ha dones que venen aquí i no arriben a denunciar, potser perquè no hi ha coses denunciables o perquè no volen denunciar directament. Doncs els tornem a trucar per preguntar què han fet, si s'han decidit, si han trucat al servei de donar informació, si han contactat amb un advocat, i realment se n'alegren. Vull dir, saben que nosaltres estem al darrere i ens ho agraeixen molt. I, home, personalment és una satisfacció perquè penses, bueno, potser no hem pogut ajudar-los o ajudar-les perquè no els solucionen el problema, però sí que notes que aquestes dones estan molt i molt agraïdes.
Més tranquil·les també, no? I agraïdes i tranquil·les.
Sí, 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 perquè de vegades nosaltres mirem les novetats cada dia i veiem si hi ha hagut fins i tot un incident. Si aquesta dona ha trucat per dir que la seva exparella està trucant a la porta o que ha vingut el seu fill no sé què, i nosaltres les truquem. I normalment es queden una mica sobtades, no? Com dir, ostres, saben que vaig tenir un incident ahir, i se senten protegides, protegides és la paraula, a part d'acompanyades.
Doncs ha estat interessant aquesta conversa amb l'Araceli Serrano, que des del Servei d'Atenció a les Víctimes de Mossos d'Esquadra ens ha explicat una mica el procediment, el protocol i quina és la situació que es troben ells amb aquest tema. Araceli, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i simplement recordar això, que a totes les dones que ens estiguin escoltant, que no tot ha acabat en denúncia ni en una cosa molt greu. Vull dir, les coses a vegades es poden parlar i podem venir aquí, les podem assessorar i estem a la seva disposició.
Perfecte, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Vinga, molt bon dia. Adéu.
Bon dia, Araceli. Bé, doncs ha estat molt il·lustratiu el que ens explicava l'Araceli, també el que ens ha explicat la Blanca Moreno, la violència de gènere, que és un tema d'actualitat, podríem dir que diària, però aquests últims dies, segurament que s'ha sentit a parlar d'aquest judici a la Manada, que ve a demostrar que la dona sent víctima és la que ha d'acabar demostrant, no?, que sí. Realment és innocent.
Ha de demostrar que ella no volia que 5 persones la violessin. Ha de demostrar-ho, no? I com que aquests nois, a més l'han filmat amb un exercici, jo crec que, no sé de què, però no l'han filmat conforme aquesta noia ha pogut superar la seva vida, a la seva manera, suposo, no? I ha recuperat doncs la seva normalitat, doncs això va en contra d'ella. És que aquest cas jo crec que ha posat a la palestra que tothom ho sap, però que realment és depenem d'unes decisions judicials molt, molt, no sé, jo no vull dir injustes, però que a vegades només per fer tornar a passar aquesta noia per tot això, no hagués estat més fàcil en aquell moment de la detenció, fer una cosa ràpida, no ho sé. Jo crec que aquests dies persones que veuen, no, el maltractament com una cosa llunyana han vist que realment, ostres, és molt heavy, que amb una festa major, no?, que vas a divertir-te, independentment de com estés aquesta noia, de com arribés aquesta noia, qui pot pensar, no?, que amb una ment normal, que era perquè ella volés. És que, bueno, suposo que és això el que em anaves a preguntar, que m'he tirat a sobre, però
no, jo,
és que m'indigna una mica, no?
Segurament és el sentiment d'una bona part de la població, després de conèixer les dades d'aquest judici que ha quedat vist per sentència, però que parla per si sol dels obstacles que ha de superar la dona sent víctima, o sigui que es posi en dubte la seva declaració, la seva actuació, la seva manera de fer que es criminalitzi d'aquesta manera quan realment és la...
Sí, sí, els criminals són els altres, no?, que hosti, van actuar
d'aquesta
manera.
Però és una mica un
manera.
Canvi de papers, no?,
sí,
el món
sí,
al revés.
Sí, però tu demostra que no, no anaves a minifandilla, no anaves borratxa, no anaves no sé què, no, no, escolti, és igual com anava jo, eh? Però aquí hi ha cinc persones que a més han reconegut, no?, que va haver maltractaments en aquesta persona, en concret cinc, abusant de la força en tot moment i encara ha de demostrar que, bueno, que pot fer vida diària, no? No vaig sentir un moment, perquè jo he intentat mantenir-me al marge perquè m'exaspero, però que deien un d'ells a la declaració deia, ara me recordo amb quines paraules ho deia, no? Però que en plan que, bueno, que sí, que ella ja els hi va dir que sí, però com pots dir que sí? O sigui que, no sé, a vegades el ser humà som amb aquestes coses, no? Com molt dolents, no? I bé, no ho sé, aquest cas em posa, ho sento, però em posa molt
de mal humor.
De mal humor, però bueno, de seguir treballant i també quan surten aquests casos també hi ha gent que també pensa cap endintre, no? Això pot donar debats. Ahir dèiem una de les conclusions de que hem començat un protocol per festes majors, per exemple, no solament per festes majors aquí a Sant Cugat, sinó per l'espai públic, no? Doncs, quan passa alguna cosa així a l'espai públic a Sant Cugat, com s'ha d'actuar, com ha d'actuar la policia, si tu veus alguna cosa que has de fer, per tant, això ho anirem desenvolupant, no vol dir que passi aquí a Sant Cugat o no ha passat fins ara, però sí que aquest protocol que fins ara era com més intern d'Ajuntament, policia, Mossos i serveis que ajudaven, no? Doncs ara l'hem de treure al carrer també perquè la gent sàpiga, no? Igual que saps fer un desfibrilador, doncs que sàpigues quan hi ha un cas d'aquest què has de fer,
com s'ha d'actuar.
Com s'ha d'actuar, no? Com s'ha d'actuar, perquè a vegades doncs, és millor trucar doncs, a primera policia o ajudar la persona, o això ho anirem aprenent.
Perquè malauradament els casos que últimament s'han produït han estat en aquests espais públics amb celebracions.
Sí, perquè la gent, bueno, quan hi ha celebracions d'aquestes a vegades perden els papers o perdem els papers i llavors també és més fàcil que quedi dissimulat entre molta gent. La gent també està més disposada a la gresca i a vegades no separem el que és la gresca de què pot ser, no?, una situació concreta de violència i llavors sembla que tot passa com més desapercebut. Ah, tothom s'ho passa bé, no? Les festes majors estan per passar-s'ho bé, però perquè ningú pateixi, no? I per tant, si es dona en festa major o qualsevol lloc de la via pública a un cas de maltractament, doncs hem de seguir uns passos doncs, per arribar a on sigui, no? Perquè aquests maltractadors... També ens deien ahir que el maltractador normalment n'ha de la seva primera parella o és de la segona. Per tant, aquest crec que és un tema que encara haurem de treballar molt, no només des de Sant Cugat, sinó que els psicòlegs i psiquiatres encara estan debatent molt el tema del maltractador, perquè la majoria, com veiem per la tele i la ràdio, pregunten per aquest senyor, si era normal, era un senyor normal, era simpàtic, saludava, no suporto això tampoc, ja sabem que saludava, perquè normalment no, és un patró de persona que el que ho paga és amb la víctima, però normalment són molt sociables, agradables amb la resta, no? Però totes les seves frustracions la paguen amb la persona que tenen davant. Per tant, bueno, com recuperar, si es poden recuperar aquests maltractadors, com desaprendre, Felicis, desaprendre el que era aprendre i aprendre el bon tracte, doncs també és complicat, però haurem d'anar fent.
Doncs tots hi estem implicats en aquesta feina que, com dèiem en començar, doncs té molt camí per recórrer. Susana Pellicer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver doncs, mostrat aquestes dades, el resultat d'aquest informe, que ja ens agradaria que no s'hagués de fer, no? Però vaja.
A vosaltres. També ara improviso un segon, però tenim unes targes que, si voleu contestar, tenim unes agendes del Dia Internacional contra la Violència i us les deixaré aquí i si les voleu repartir, doncs encantats de... perquè és per pensar una mica, contestar unes preguntes i després tens l'agenda com a recompensa.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i molt bon dia.